A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia. Avui dimarts arrenquem setmana de tertúlies amb dos tertulians ja acostumats aquí als nostres estudis. Marian Sánchez, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
I Gabriel Ubach, benvingut.
Hola, guapo.
Bueno, gràcies per guapo. Això de la ràdio, que no hi hagi imatges, ja tenim segurament tota una part de l'audiència aquí. Caram, dius, el que porta la tertúlia, el Fontbernat, dius, bueno, guapo, a criteris de cadascú.
Bueno, m'he de canviar les ulleres, també. No?
Serà això, aleshores. Bé, bueno, una actualitat bastant intensa. És cert que un tema recurrent i que tu et porta molt de ferro aquests dies, Gabriel, el tema, doncs, una miqueta d'aquestes pensions d'invalidesa, que, bueno, ja sabem que hi ha 144 persones que ja tenen cita, 214 en total, el que sí, examinar cas per cas.
No, aquí hi ha una cosa molt més greu, perquè en primer moment nosaltres, quan ens enterem de l'assumpte, és quan ho veiem al Consell General, que es condona el deute, no? Llavors nosaltres ja d'entrada ens xoca molt que qui són el Consell General per condonar un deute de la CAS, quan la llei està claríssima que diu que no es pot condonar aquest deute. Si s'ha pagat més diners dels que es calia, el que s'ha de fer és retornar. Una altra cosa després que estudiem cas per cas i veure què és el que ha passat aquí, però primer hem de saber quin deute hi ha, qui és el responsable de què ho deute, i després depurar responsabilitats, no solament de la direcció, sinó del Consell d'Administració mateix, i després polítiques també, perquè no oblidem que la Caixa Andorrana de Seguretat Social està dominada pel govern, perquè 5 dels vots són de govern, perquè hi ha 4 persones, però un té doble vot, que són 5 vots, 2 són dels treballadors, un és dels empresaris i un dels pensionistes. Per tant, el govern aquí també té la seva part de responsabilitat, i que s'arribi així a condonar un deute sense saber exactament quan era, perquè tampoc en aquell moment no se sabia exactament quan era, ni saber quan és el deute total que comporta tot aquest desgavell, jo crec que és una mica fort. I avui ho hem dit també amb els partits parlamentaris que ens estem trobant, els estem dient a la cara que no tenen vergonya de fer una cosa així, perquè és així. Aquests diners no són del Consell General, són de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i la Caixa Andorrana de Seguretat Social som tots els que hi participem, els que cada mes ens diuen de ficar els diners allà. A part de que condonant una cosa així, el que fan és crear un greuge comparatiu entre els mateixos usuaris de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Per què jo he de pagar i d'altres no hem de pagar? És que això és completament immoral. A part de ser il·legal, per mi, és immoral.
Sí, i Marian també, que va ser una afiliada, una assegurada, que va dir, escolta, que m'esteu retornant més el 2022 que no pas el que em pertoca. O sigui, aquest temps de reacció et dius, caram, dius, 2022-2023 ha passat uns quants mesos.
Aviam, jo estic totalment d'acord amb el Gai, bueno, totalment, parcialment. Jo de lleis no entenc, no sé com s'ha d'abordar tot això a nivell legal, no sé com s'ha d'abordar això a nivell constitucional. Jo tot això ja ho deixo per les persones que en sàpiguen. El que sí que està claríssim és que hi ha dues coses. Aquí hi ha uns responsables, i uns responsables que estan a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, perquè hi havia una direcció, hi havia una presidència, hi havia una representació, que no han passat cap auditoria. Perquè generalment, ostres, aquí t'arriba el Tribunal de Comptes i t'està dient, es presenta els comptes sí o sí, per això, per això, per això i per allò. Passen pels comuns, passen pel propi govern, passen pels partits polítics, vull dir que passen, suposo que també pels sindicats, i que s'han de retre comptes, s'ha de ser molt transparent en aquest sentit. Per tant, no entenem des de fora, repeteixo, no entenem això que ha passat, i responsable la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, amb tots els que administraven la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, per tant s'han de depurar. Jo crec que és molt urgent que s'han de depurar aquestes responsabilitats, i per una altra banda el Consell General, que s'ha votat una llei de pressupost a cegues, que no s'han mirat les esmenes que aprovaven, que no s'han mirat la llei de pressupost, parlant clar, perquè això es va aprovar a Consell General. Per tant, aquí no ens traguem les puces del damunt. La culpa no és només dels altres, sinó aquí hi ha una culpa compartida, una responsabilitat compartida, i esperem que tot això es posi en marxa el més aviat possible.
Jo diria més aviat, jo diria culpa, perquè aquí no hi ha responsabilitat que valgui, perquè jo puc entendre que una persona des del Consell d'Administració que no cobra uns diners pot, és el que tu dius, pot tindre responsabilitat o no, però clar, aquí hi havia una direcció, els membres del Consell d'Administració han cobrat uns diners per estar allà, vull dir, i el Consell General, en el moment que aprova una cosa així, sap que aquells diners no són del Consell General, aquells diners són de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, i per tant hi ha un reglament, hi ha una llei que diu clarament que en cas d'haver un desfalt d'aquest tipus, doncs s'han de retornar els diners. Abans de fer res de res, el que tenien que haver fet és, un moment, anem a mirar quin és el deute que puja, no aquest 3 anys últims que hi ha, no, no, des de l'inici, quin és el forat que s'ha creat dintre la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, perquè clar, avui en dia o demà anirem nosaltres a demanar unes prestacions a la Seguretat Social o la gent que demana de que se'ls apugin les pensions perquè no arriben a final de mes i se'ls diu que no hi ha diners, no es pot fer perquè no hi ha diners, i per un altre cantó i on sabem 8 o 9 o 10 o 12 vegades se sapiguen milions d'euros. Això és una salvatjada, i això és el que els hem dit, que el que han fet és una autèntica salvatjada, i aquí la culpa, i dic bé, la culpa és de tots els grups parlamentaris que han votat aquesta llei, i ells han d'assumir la meva culpa, i és molt trist que sigui jo, que Unió Sindical d'Andorra, que hagi de portar una carta al senyor Macron i una carta al senyor Vives com a coprínceps d'Andorra dient pareu això perquè és totalment il·legal i anticonstitucional. Vull dir, és que aquí primer anem a saber el que ha passat, depurar responsabilitats, i després, si realment la gent no pot pagar, comencem a estudiar cas per cas, ja buscarem la manera que es pugui fer. No, no, ningú diu que s'ha de ficar la pistola al pit de la gent, ni molt menys, però home, d'aquesta manera no, i per això nosaltres estem tan enfadats d'alguna manera i estem tan emprenyats i pensem que amb els diners de Caixa Andorrana de Solidaritat Social s'ha de deixar de jugar. No és la primera vegada que passa, ja vam tindre el cas UBAC, que no és parent meu, però ja vam tindre el cas UBAC, que ja vau veure quina mà de diners es van perdre.
I com, ara, va acabar,
i com va acabar el tema, i ara tornem a estar el mateix una altra vegada. O sigui, tenim un sistema de Caixa Andorrana de Solidaritat Social que jo és un colador, es pot dir que és un colador i allí es cola el que volen. A veure, quin control hi ha allà? Què és el que ha fallat allà? I si ha fallat, per què ha fallat? I qui ha permès que això falli? Això és el primer que s'ha de depurar. Per això ningú se n'ha preocupat. Ara farem un estudi, una vegada està tot condonat, ara farem l'estudi. No, això no funciona així. Primer fas estudi, treus responsabilitats i a partir d'aquí ja veurem el que pot pagar, el que no pot pagar o què és el que s'ha de fer, però no de la manera que s'ha fet. Nosaltres estem completament en contra i ho defensarem a capa i espasa. Si els grups parlamentaris no ho volen fer, és el seu problema, perquè, clar, a mi el que m'ha xocat moltíssim és que cap grup parlamentari a hores d'ara s'ha posicionat o s'ha pronunciat de el que ha passat o si els han enganyat o... Després el petit comitè van dir no, és que nosaltres no ens ho vam vendre així. Bueno, doncs sortiu a la palestra i ho dieu. I algú haurà de donar la cara i algú haurà de donar la meva culpa, entonar la meva culpa i d'assumir responsabilitats penals, poder, i segurament polítiques.
Totalment d'acord. És a dir, la part de la CAS ja ho he deixat claríssim, però la part del Consell la torno a insistir. Un parlamentari està allà i a més cobra un salari per fer aquesta feina. Vull dir que
el Consell d'Administració també,
Però bueno, jo...
I la direcció de la CAS també.
Però per això et dic que la part de la CAS la tenim clara. Però la part del Consell, la gent no diu... Bueno, almenys dius, bueno, aquí s'ha aprovat. Tot això, tu què has fet? No t'has mirat una llei de pressupost que és la llei més difícil, més gran i més important de qualsevol any legislatiu? No te l'has mirat? No sabien on anaven a parar aquests diners? Jo ho sento molt, però aquí la responsabilitat del Consell General i dels grups parlamentaris també hi és, per haver-la aprovat, perquè n'hagués hagut prou que un sol, hagués dit, senyors, això què és? Això de què va? Perquè després, amb el debat polític, es tregués a la llum i que tothom hagués dit, ostres, aquí està passant alguna cosa que nosaltres no hem vist. Però no, resulta que munten tot aquell circuit, ho dic així de clar, tot aquell circuit de fer la presència de no sé qui, de no sé quantos i tots allà cridant i cridant, quan era per girar i per dir, però si vostès ho van acceptar, què estem fent aquí? El pallasso, què estem fent aquí?
Això demostra que jo l'altre dia ho deia clarament, em fa vergonya estar ser andorrà perquè dona més la sensació d'una república bananera que d'un país democràtic, i això no és cap a on anem. Però és que clar, a Andorra estem arribant a tants problemes, l'habitatge, nosaltres hem presentat la tira de propostes sobre la taula per poder acabar amb l'especulació de l'habitatge. No els hi dona la gana, perquè així ens ho dic, al govern no li dona la gana d'acabar amb l'especulació immobiliària d'aquest país. No volen, vale? Els empresaris ens diuen no podem pujar salaris perquè si no no serem competitius. Només heu d'anar per l'Avinguda Meritxell i l'Avinguda Carlemany quantes botigues s'estan reformant. Aquests no tenen diners per a pujar un 8% el salari dels seus treballadors, perquè amb la 13a paga el que es pretenia era pujar un 8% dels salaris, però si tenen diners per reformar botigues que fa 3 anys s'havien tornat a reformar. I aquí anem reformant reforma sobre reforma i estem fent creure a la gent el que no és. Bueno, nosaltres el que vam dir sobre la taula, vam dir, bueno, doncs comencem a ficar sobre la taula quins són els beneficis empresarials que han tingut cada empresa. Llavors començarem a parlar si sí o no. Perquè, clar, la patronal a nosaltres ens diu és que, clar, tenim pèrdues, no serem competitius. És que ja no són ara de competitius. Perdona, si una empresa per pagar 120 euros més al seu treballador ha de tancar, és que ja no és competitiva ara. Que s'ho comencin a mirar, eh? I les grans empreses que tenim en aquest país que aglutinen el 80% dels treballadors, perquè a veure, la fotocòpia o la foto de lo que és empresariat aquí a Andorra és molt fàcil. Petites i mitjanes empreses són petites que tenen 2, 3, 5 treballadors, d'aquestes n'hi ha moltes, però clar, el volum de treballadors és molt petit. I les empreses grosses, que són els que tenen la majoria, el 80% dels treballadors, aquests no em diguin... A veure, ficaré exemples. Les pistes d'esquí, les grans superfícies comercials, tots aquests no poden augmentar 120 euros als seus treballadors al cap de l'any. Home, no fem riure. És que, a veure, hi ha coses que no s'aguanten per enlloc. Llavors, clar, aquí una cosa. Jo no nego que un pis hagi de valdre 5.000 euros a Andorra, eh? Jo no tinc cap problema, perquè els salaris han d'estar 10.000, senyors. Hem d'anar per aquí. Perquè si no, això no quadra. El que no pot ser és que un pis ens demanin 2.500 euros avui en dia i que el salari sigui 1.350. Això és el que no pot ser. I aquí és on hem de treballar. Hem de mirar el poder adquisitiu de la gent, però també hem de mirar els pensionistes, tots aquests pensionistes que estan amb una pensió mitjana de 650 euros cada mes, que, home, a la pensió mínima ha de ser el salari mínim interprofessional, perquè és el mínim que ha de cobrar una persona per poder viure en aquest país. I gent que han pujat a Andorra i que han fet Andorra el que és avui en dia han de marxar perquè no poden arribar a final de mes. Han de viure de la caritat dels seus fills o llavors buscar-se una feina, tot i estar jubilats, per poder pagar a final de mes els preus abusius que se'ls demanen dels pisos.
Mariam?
És que visc que hem saltat a un altre tema,
hem,
no?
Hem fet un ventall, hem obert el ventall,
sí.
Com diu un convidat, molts melons al mateix temps.
Sí.
Però bueno, que tots van lligats els uns a l'altre.
Jo crec que això ja... Amb tu em penso que ja fa molts dies que ho parlem. El problema de l'habitatge és un problema que fa com una roda i que es va retroalimentant amb salaris, amb cost de la vida... Clar, si tinguéssim un habitatge més barat, tot això també canviaria, perquè bueno, no ens haguéssim de gastar tants diners, em refereixo a l'habitatge. Però bueno, tenim exactament això, salaris baixos, vida o el cost de la vida elevadíssim, inclús l'habitatge, ho poso tot amb el mateix paquet, amb la qual cosa a mi el que em preocupa, i sempre ho he dit, i el que em continua preocupant moltíssim, a part de tot això, que això s'hauria d'arreglar, això s'hauria de revertir, en principi, és que ens estem quedant sols. És a dir, els joves, ara ho parlàvem, abans de començar el programa, els nostres fills, 2 estan fora d'Andorra, jo tinc 3, no en tinc cap amb mi, i no tenen intenció de tornar.
Però què els hi ofereix la societat andorrana amb aquests joves? És que a veure, avui en dia una parella de joves que s'entraven al país venen aquí, jo puc parlar pels meus fills, han vingut aquí, han buscat feina per l'estiu perquè encara estan a la universitat i els han ofert el salari mínim interprofessional, 1.375 euros. Ostres, 1.375 euros per treballar 40 hores, vale. si es volen independitzar, si volen buscar-se la vida, no poden perquè de pis els demanen 2.500. El govern diu, no, però donarem una ajuda a l'habitatge si no arribes. A veure, la gent no demana almoines, ho ha de tindre drets. Jo ja estic cansat de parlar al Consell Econòmic i Social de dir que la gent aquí a Andorra ja ha de deixar de viure de lloguer. La gent ha de poder ser amo del seu propi sostre. Llavors, el que hem de fer és ficar tota la carn sobre la paella perquè la gent pugui comprar pisos, però no solament els joves, la gent gran. Jo, si per exemple vull comprar un pis per mi i resulta que no tinc l'edat o ja estic a prop dels 60 anys, doncs bueno, fico aquest pis al meu nom i al nom del meu fill i que el meu fill, el dia que jo falti, que pugui continuar pagant aquest crèdit. I ja està. I jo crec que els comuns, que s'enorgulleixen tant cada dos per tres de dir tenim un superàvit de no sé què, doncs aquests diners podria valdre per avalar a tota aquesta gent amb aquest 20% que demana la banca de poder tindre pisos amb un preu raonable. Clar, avui en dia vas a buscar un pis de nou, de nova construcció, 600-700 mil euros. Entre pitos i flautes és el que costa un pis. Si comptes tot, són salvatjades, són autèntiques salvatjades. O si no t'has de fotre en un pis d'una o dues habitacions, petitets, de 60 metres quadrats, que saps que el dia que vulguis tindre fills, sobretot els joves que vulguin tindre, jo ja no, però els joves que vulguin tindre fills no podran tenir-los perquè hauran de canviar de pis perquè aquí se'ls ha quedat petit. No, s'ha de buscar solucions perquè la gent del país, i hem de solventar els problemes per la gent del país, perquè clar, a mi, jo ara també estem parlant de les UTEs, perquè també tots aquests pisos UTs que han vingut d'alguna manera també a treure pisos, són mil i pico pisos, que han vingut a treure pisos que estaven destinats a les famílies, perquè fa 7-8 anys enrere de UTs n'hi havia ben pocs, ara n'hi ha mil i pico. I a més en tenim quasi 2.000 tancats, de gent que han comprat aquest pis, l'han tancat i el tenen per inversió. No han muntat ni el comptador de la llum, perquè no tenen cap intenció de vindre a viure aquí. Són pisos que estan allà. Clar, nosaltres des del govern ens diuen no, hem d'aconseguir aquests pisos a Florin. Sí, però com ho aconsegueixes? I a part, quan tardarem que això pugui ser una realitat? Ara, la proposta que nosaltres vam fer al Consell Econòmic i Social és clara. Preu de referència, 8-10 euros al metro quadrat, vinga, aquest preu. A partir d'aquí, el que vulgui cobrar més d'aquest preu, que paguin impostos, la diferència. Llavors, com no els interessarà? Perquè si el que cobren per un cantó ho han de perdre per l'altre, els preus dels pisos baixaran automàticament. Doncs ja està. L'especulació ja està tallada. Per què no ho vol fer el govern? Això és el que nosaltres ens preguntem. Però hosti, si és que els estem donant la solució oberta. Oh, és que això és intervenir el mercat. Ah, i dir que no poden augmentar l'IPC o dir que no poden fotre al carrer una persona al cap de 3 anys o al cap de 4 anys, això no és intervenir el mercat? Vinga, home, no fem riure. Aquí és que això és una merienda de negros. I el que deia abans, estem en un país de la pandereta i cada vegada anem més cap a aquest sentit. I això és el que s'ha d'evitar.
Per lo que dius tu, Gabriel, amb aquest acord d'associació que doncs, està ja sobre la taula i que té que anar a referèndum per al poble sobirà, es comentava que doncs, el sou base tenia que ser un 60% del sou mitjà, cosa que jo he fet números abans de venir, per lo que és ara el sou mitjà a Andorra estarem cap als 1.455 o 460 euros i estem 100 euros per sota, o sigui, però clar, una altra cosa important és que es calcula a Europa són les, el que es diu l'SPA és l'estàndard de poder adquisitiu. Clar, dius, molt bé, hi ha aquest 60%, però clar, quin estàndard de poder adquisitiu tenim aquí a Andorra, que és una dada que no es parla gaire a vegades
no.
Aquí.
No, clar, és que aquí es parla de lo que s'interessa. Aquí et parlen de l'interès. Aquí, cada vegada que nosaltres hem parlat amb el govern, ens diuen el mateix. Oh, això és la llei de l'oferta i la demanda. Això s'autoregularà, el mercat s'autoregularà tot sol. No s'autoregularà tot sol perquè aquí, el tio que ve aquí a viure en aquest país, s'ahorra un 40% d'impostos del que pagaria a casa seva. És així de clar. A Espanya, un tio que estigui cobrant 1 milió d'euros, li foten 500.000 euros d'impostos. Aquí a Andorra paga 100.000. És a dir, que li queda 400.000 euros per comprar un pis cada any, si vol. Tranquil·lament. I el comprarà a Tocateja, si vol. Quan la gent d'aquí, per reunir 400.000 euros, cobrant 1.300 euros al mes, ha de fer pans i mànigues. Això, el govern no ha sigut capaç de donar-se compte d'això, sincerament. Home, jo sóc una mica tontet, però em dono compte. Jo conto que amb totes les cabeces pensants que tenen allà al govern, se n'haurien d'haver donat compte. Es va fer el sistema de la diversificació econòmica. Vale, vam deixar entrar aquí l'empresa perquè calia que entrés diversificació econòmica. Quina diversificació ens ha entrat? Aquí ha entrat algú per exemple, que fabriqui micròfonos de ràdio i que doni feina a 40 persones. No, aquí ha vingut un que ha comprat un pis per 600-700 mil euros i que ha fotut una IP que va directe amb una secretària de Barcelona, de Toulouse, de Perpinyà o de Hong Kong, i que compre aquests micros a Hong Kong, els ven a tota Europa i si està guanyant, i ho factura des d'aquí a Andorra. I això què ens aporta als andorrans? No ens aporten res. Quin valor afegit aporta aquest tipus d'empresa? Nosaltres el que necessitem és gent que vingui aquí, que creï llocs de treball, que creï il·lusió i que d'alguna manera faci que l'economia andorrana es diversifiqui, que no solament estigui estancada amb el tabaco i el Ricard de fa uns anys, sinó que a més puguem parlar amb la Comunitat Econòmica Europea i dir, senyors, nosaltres el que fabriquem, per exemple, micros, què en fabricarem? 1.000 micros? Això a Europa fa riure, això ho gasta la cadena SER en una tarda, saps? Llavors, aquí és on hem d'anar. Hem d'anar a buscar una diversificació que sigui realment aporti un valor afegit en aquest país. No una diversificació que vinguin aquí gent a aprofitar-se d'un sistema econòmic del país, perquè això dona el que dona.
Marian.
Aviam, jo considero que la llei d'inversió estrangera, que suposo que és el que es refereix el Gavi, es van equivocar.
Totalment.
Es van equivocar. Es van equivocar i hi va haver grups parlamentaris que n'hi van votar en contra, precisament per això, perquè ja es veia un futur de dir, aviam, què significa això de la llei d'inversió estrangera. Aleshores, clar, es van equivocar i ara s'han vist les orelles del llop. És així. I s'ha reconegut públicament que no s'havia fet bé o que s'havien equivocat. Això per una banda. Per una altra, lo de les almoines que dèiem dels pisos, aviam, és el mateix que anar a fer socials a demanar una ajuda o a fer socials perquè et donin alguna coseta per poder arribar a menjar a final de mes.
Sí, però no es ven ben així, Marian, perquè mira, quan va la pandèmia, les empreses van anar a demanar uns crèdits tous que moltes no han tornat i no ha passat res. Si tu vas a assistència social a demanar ajuda, el primer que et demanen és, tu tens un cotxe, tens un pis, ven-te el cotxe, ven-te el pis, i després tu tens un fill que et pot mantindre, pues després vens i et donarem el cartonet de llet. No es va medir de la mateixa manera a les empreses que els treballadors.
Sí, que jo no sé ben bé com funciona afers socials, no? Però això de demanar almoina a mi em sona, no a República Bananera, em sona a època de postguerra. Ho sento molt, a les cartilles aquelles que...
De racionament, sí.
De racionament, això per començar. La qüestió de l'habitatge, des del 2019 que ho estem dient, i amb lletra majúscula subratllada i amb negreta. El 2019 nosaltres vam denunciar que començava a aflorir un greu problema per l'habitatge. Estem al 2023,
Sí.
Jo crec que el 2019, si s'haguessin posat les piles... Jo no dic immediatament, però en 5 anys haurien regulat molt bé tot plegat. Ho haurien fet diferent, sí, sí. Perquè és el que dèiem, quants pisos de protecció oficial o que li diguin com vulguin, el nom que els hi dongui la gana?
Cap, ni un.
Cap, zero. Cap, zero. Devem ser l'únic país d'Europa que no en tenim cap pis de protecció oficial o de reserva oficial, digueu-li com vulgueu. A mi és que el nom, perquè de vegades això de posar noms, de vegades a la gent se li posa els pèls de punta. I, bueno, digue-li com vulguis.
Sí, però mira, nosaltres vam tindre una reunió amb l'ambaixador d'Europa que va estar aquí a Andorra i es va voler reunir amb mi, jo em vaig reunir amb ell, i jo totes aquestes preguntes els hi vaig fer. Tema habitatge. Ah, no, això cada país fa el que creu convenient. Tema salari. Ah, això cada país fa el que creu convenient. Llavors hi vaig dir, per què cony hem d'entrar nosaltres a dins d'Europa? O hem d'arribar a un acord d'associació? Pels quatre bancs i les quatre grans empreses d'aquest país? I els altres, els treballadors i la petita i mitjana empresa d'aquest país, quin benefici traurà d'aquest acord d'associació? A hores d'ara encara estic esperant resposta. Perquè aquest acord d'associació famós que s'ha firmat o que es vol intentar de fer entrar amb calçador avui en dia o apartar amb un referèndum, jo continuo insistint. Jo en aquell moment ho vam dir quan vam tindre una reunió que vam fer a Ràdio d'Andorra, allà en camp, que va vindre també una delegació d'Europa, ho vam dir.
Sí.
Llavors, allà també ho vam plasmar, vam dir, escolteu, a veure, nosaltres representem els treballadors, no representem les empreses. Nosaltres volem saber els treballadors andorrans quin benefici trauran de poder aquest acord d'associació? Encara esperem resposta. Ni de govern, ni d'Europa. Nosaltres formem part de la Confederació Europea Sindical. Sabem lo que és Europa, sabem lo que és Brussel·les, sabem lo que comportarà aquest acord d'associació per a la petita i mitjana empresa. I actualment nosaltres no hi veiem cap benefici. Veiem beneficis a la gran empresa i venen benefici a la banca andorrana, però per ser més, malament és rai,
A mi, si em permets, primer s'ha de llegir, s'ha de mirar, i després ja veurem beneficis, avantatges i inconvenients, que segur que té tot, perquè això és quan un fa un negoci amb qui vulguis, has de mirar el que està bé i el que està malament, els avantatges que tindrem i els inconvenients que tindrem.
A mi
jo penso que primer s'ha de llegir, s'ha de mostrar a tota la població aquest acord d'associació, que no som idiotes, també sabem llegir, i les pàgines que ens interessi ja les buscarem per fer la nostra valoració, i després ja en parlarem.
Jo quan vaig demanar en aquell moment, vaig demanar, bueno, digueu-me algo. I això és el que se'm va contestar? Home, sí, perquè ara els nostres joves podran anar a fer Erasmus. Aquesta és la resposta que se'm va donar. Dic, o sigui, fem un acord d'associació i l'únic benefici que hem de treure a la classe mitja, a la classe treballadora, és que els nostres fills podran anar a fer un Erasmus? No ho sé,
Bueno, anem a publicitat i tornem a trobar aquí la Marian Sánchez i el Gabriel Obac a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Bones notícies. A Carrefour i Pisen tenim preus imbatibles a totes les seccions. Com el paquet de 12 de Nacol Danone, naturals o de maduixa, per només 5,29 €. Els cereals cornflakes de Kellogg's de mig quilo per només 2,69 €. O l'aigua Bezoia d'un litre i mig per només 58 cèntims. I aprofita les rebaixes en moda infantil amb el 50% de descompte. Vine a Epicent Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21. T'imagines entrant a la teva nova llar? Creu-t'ho. Amb la hipoteca de Creant Crèdit Andorrà pots accedir a la llar que desitges amb un diferencial bonificat d'Euríbor anual més 0,90%. I per cases amb certificat energètic AB, gaudeix, a més, de 0 € de comissió d'estudi. Consulta les condicions del diferencial bonificat a creant.ad. Ara pots tenir la llar que necessites. Creu-t'ho. Creure, crear, creant.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724-11-8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724-11-8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Marian Sánchez i el Gabriel Obac. Bé, del que parlàvem abans d'anar a publicitat, també un dels requisits que ha dit l'antic cap de govern, el senyor Jaume Bartomeu, que doncs, tot el que està escrit d'aquestes negociacions i del text, doncs, que el més possible es doni a entendre a la ciutadania, que no érem tan tontos per entendre les coses, perquè a vegades dona la impressió que, com deia l'humorista francès, el Coluche, que els tecnòcrates en saben massa i la plebe, per dir-ho així, o la gent del poble no entén les coses.
Pensava que anaves a dir jo de Josep Aconci i Duanier.
No, aquesta no la coneixia.
Sí, jo diria el Coluche.
Jo també pensava que anava a dir el mateix. A veure, jo crec que ha arribat un moment que el text s'ha de donar. Aquest text ja està llegit, rellegit, pentinat i de més des del desembre, crec entendre, no? Sí, més o menys.
Més o menys, sí.
Més o menys des del desembre. Per què no el pot tenir la gent?
Però va més enllà, Mariana. A mi,
no,
a mi
per què no el pot tenir la gent? Aviam, una cosa tan important, perquè això és importantíssim, Això és una decisió importantíssima. Una decisió tan important, la gent ha de tenir accés a llegir-la, a analitzar-la, El que no entengui a demanar, el que no pugui entendre, escolta'm, això, aquest paràgraf d'aquí, d'aquí, d'allà, no acabo d'entendre què voleu dir, a demanar-ho i després a crear el seu propi criteri per però, triar si sí, si no, si blanc o si negre, si convé, sí, si però, no convé.
Sí, però Marian, jo aquí discrepo en el sentit de que jo hi he estat molts anys, des del 90 que estem a la USDA, que estic anant a Brussel·les, que estic al Consell, a lo que és la FES, la Confederació Europea Sindical, jo puc dir que les directives europees canvien constantment. El que ara és blanc, d'aquí 10 minuts és negre i d'aquí 2 dies és taronja. Vale?
Aviam, estem parlant d'un acord d'associació, sí, sí. No estem parlant...
No, no.
De ser però, membre d'Europa, no, no, no. Que és molt diferent, però... I les directives europees sí que canvien, però canvien pels membres europeus. Nosaltres estem
ja
parlant veurem... d'un acord d'associació,
sí, que
és molt
diferent.
Sí, però ja
veurem si l'acord d'associació també implica assumir, perquè jo et ficaré un exemple molt clar. Un taller mecànic aquí a Andorra, com que és d'Andorra, pot tindre les coses com vol o s'ha d'adaptar al que li demana Europa. Per què? Perquè en el moment que hi hagi un incendi o hi hagi algun problema... la companyia asseguradora es farà càrrec, perquè la majoria de les companyies asseguradores aquí a Andorra són companyies que venen amb filials espanyoles o franceses, és a dir, europees. Es faran càrrecs d'això? Un magatzem de pintura, com ara coneixem tots allà al Cervós, on sigui, que tenen un box tancat allí, tenen tota la pintura, ho podran continuar tenint així? Això s'explica a l'acord d'associació? Les conseqüències que pot tindre? Aquí podràs continuar tenint-ho així, però el dia que tindràs un problema, l'assegurança et cobrirà? Tot això és el que no queda clar.
Perdona, Gavi. Vull dir... I disculpa, i aquí sí que ja no t'ho deixaré passar. Les companyies asseguradores que treballen a Andorra estan totes sota el règim que demana, de moment, Espanya-França, que és... ells sí que són Europa, i no et deixaran passar ni la pintura cap aquí, ni el tornillo cap allà. Això no t'ho deixen... És que no t'ho deixen passar ara.
Bueno,
ara. Bueno. Ara no t'ho deixen passar.
Ara, però ara dia que passa...
I si tenen alguna problemàtica, et traurem tot el que tenen, senyors. Això. I vostè no ha fet això. És més, si et passa alguna inspecció per veure com tens el teu taller de mecànic... Sí. Segurament, si no compleixes els mínims requisits, no d'Andorra, sinó que les asseguradores diran, bueno, vale. Aquí a Andorra diuen ABC, però jo per assegurar-te això vull tot això.
Però aquí és on jo vaig, no? Vull dir que ja, per molt que tu miris l'acord d'associació, després hi ha tota una sèrie de temes a darrere, que això se'ls escaparà a moltíssima gent. I jo crec, sincerament, tot i la voluntat que he ficat, moltes coses se m'escapen d'aquest acord d'associació i de les directives. A mi Brussel·les m'envia cada setmana, cada 15 dies, rebo un paquet de notificacions noves, perquè clar, com que estàs a dins de la CES, tot el que va sortint t'ho van enviant. Però clar, jo et vaig a dir que jo i la meva organització és incapaç de llegir-me i d'analitzar tot allò. És impossible. Ara llavors m'imagino que una persona normal i corrent que viu aquí a Andorra, que ha viscut sempre, que no hi havia ni impostos, perquè fa poc no teníem ni impostos, el capital europeu o el capital que pugui comportar aquest acord d'associació no se l'aprendrà ni en 15 dies ni en un mes. Llavors, clar, aquí s'ha de mirar amb pèls i senyals el que serà per la petita i mitjana empresa i, per tant, amb totes les conseqüències que pot tindre, aquest acord d'associació. En què implicarà? Hi ha moltes coses, eh? Jo quan vaig parlar amb l'ambaixador europeu em va dir, bueno, no, això va canviant, eh? Vull dir que tampoc no és fixo, perquè és veritat. Les directives europees canvien ràpidament, i llavors fa que tot canvi. I això influeix directament amb aquestes coses que estàvem parlant ara. Aquestes directives europees influeixen amb això. I això ningú tindrà ni idea fins que s'ho trobarà. I llavors aquí, cuidado, petita i mitjana empresa han d'anar molt al tanto el que fem amb aquest acord d'associació, eh? Jo només dic això, jo he estat a la taula de l'acord d'associació durant molts anys i jo l'únic que he sentit els primers 2 anys o 3 es parlava de tabaco i del Ricard i de lo que era els treballadors, els cupos i no cupos. No es parlava de res més, eh? Lo de més passava tot a... Per fi, clar, jo el que voldria, si ho fem un acord d'associació amb Europa, que hi hagi una reciprocitat, que aquí m'entrin bancs, que m'ofereixin les millors condicions possibles, més igual que sigui de la BNP, que el Banco de Sabadell, que el Banco Bilbao o Vizcaya. Però clar, s'han d'acabar amb els monopolis d'aquest país. Semblaria ser que no va per aquí, que els monopolis importants no s'acabaran. Vull dir que a partir d'aquí, aquí fotrem un mejunge molt raro que no he vist l'acord d'associació acabat, perquè va quedar tapat, ningú l'ha vist, vull dir, llavors, bueno, ara veurem quan sortirà, però jo crec que això no solament és agafar-te i llegir-te l'acord d'associació, no en podràs treure les conclusions, és agafar i portar-lo a analitzar per gent que en sàpigui de veritat, eh? No qualsevol, aquí se'ls pot donar d'intel·ligent i dir que això va a missa, perquè ja et dic, jo sé el que és Europa i sé com canvien les directives europees i canvia molt sovint.
Perdó, em toca? No. És que si no em tallo no em deixa parlar. Tu saps el que és Europa i nosaltres ho sabem encara més. I fa molts més anys que anem a Europa, anem a parlar, anem a veure el que està passant i de més. Abans deies que, bueno, el que no volies és que això fos una república bananera. A partir d'aquí, si no volem ser república bananera, com tu defenses, o, bueno, almenys és el que has dit aquí a la ràdio, fa uns moments, necessitem unes bases i un esquelet que ens permeti no ser-ho. El que deies dels tallers d'automòbils, aviam, perdona, avui en dia un taller d'automòbil no pot estar treballant de qualsevol manera, com passava abans, que no es paguen impostos, o molt abans. Vull dir, hi havia unes normes, unes lleis i unes bases perquè allò no passés. Cordills, si ara et passen per casa a veure on tens el llum del lavabo perquè no t'arribi l'aigua de la dutxa i no hi hagi un d'això, i te'l fan canviar immediatament, Vull dir que amb això no tenen miraments, imagina't amb un taller d'automòbil. Jo m'esperaré a veure com és aquest acord, esperaré que la gent que sàpiga, com tu dius, me l'expliqui, que la gent que sàpiga em digui, mireu, tindrem aquest avantatge, però penseu que també tindrem aquest inconvenient per valorar aviam què és el que em convé, què és el que no em convé, i després ja en parlarem.
Com diguem, que el poble sobirà ho decideixi, per dir-ho així. Doncs bé, Marian Sánchez, moltes gràcies per haver pogut venir avui. Sí, ja estem, ja. Això passa...
No m'ha deixat parlar el Gavi avui, No me'l tornis a posar de parella, que no em deia xerrar.
Jo content que estic amb ella, i mira, veus?
No, home, no.
Ja ben entès, que no...
A vosaltres, per comptar amb mi, per aquestes tertúlies.
I fins la propera. Gabriel Ubach, gràcies per venir.
A vosaltres.
I bueno, fins la propera. I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.